Doncs Cope Lleida, que és la teva Cope més propera, avui és el Dia Mundial de la Ciència per la Pau i el Desenvolupament. Mira, és més necessària que mai. Dia Mundial de la Ciència per la Pau i pel Desenvolupament. I podríem afegir sostenible, si pot ser, perquè ara els darrers anys ens hem desenvolupat sense cap mena de mirament pel planeta i així ens va. Per tant, Dia Mundial per la Ciència i la Pau i el Desenvolupament. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Doncs apa, que és divendres i ja tenim per endavant un nou cap de setmana, a hores d'ara amb 17 graus i mig, s'ha aixecat una mica el vent, ratxes de fins a 20-25 km per hora. Veurem si això serà la tendència de cara a aquest cap de setmana o no. Avui escoltava aquest matí que existeix, jo el desconeixia, existeix l'estiuet de Sant Martí. Sant Martí és demà i em parlaven avui de l'estiuet de Sant Martí. Dic, home, jo conec l'estiuet de Sant Miquel, però l'estiuet de Sant Martí... A veure si l'Armando Álvarez, que és el nostre meteoròleg, el coneix. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
O sigui, que existeix també l'estiuet de Sant Martí?
Mira, no, estadísticament no existeix ningú estiuet.
Bueno, és a dir, no em, desmuntis la història.
Que al cap de 30 anys, 40, agafa, de tant en quant hi ha hagut un bloc de dies, un conjunt de dies de temps molt tranquil, estable, temperat, i ha coincidit amb aquesta data, en la de Sant Miquel o en la de Sant Martí, i se li ha encomanat el nom. I dona la casualitat que enguany el de Sant Miquel va ser tremendament llarg, que va durar fins al dia 13 a 30 graus. És a dir, els 11 dies...
13 d'octubre.
I enguany, no, clar, el de Sant Martí no pot ser tan càlid com el de Sant Miquel, perquè és el novembre, però sí que...
Ah, o sigui que també tindrem estiuet de Sant Martí.
Una pujada de les temperatures, sobretot la notaré en la propera setmana, a partir de diumenge, però sí, una enfilada de 20 graus que encara no hem assolit cap dia de 20 graus en el que portem de novembre. Ens apropat, avui potser ens aproparem, però el que passa que vindrà acompanyada en una mica de vent de ponent.
Yeah.
Una mica vol dir 20-30 ratxes de 40. Ben fort és a partir de 50, és a dir, no serà una ventada.
Però ens farà, però sí que tindrem... farà que la sensació tèrmica sigui baixa.
Claro, encara que superem els 20 graus, sobretot avui i demà, per exemple, ara mateix, per exemple, n'hi ha un grau a les costes altes del Pirineu després d'haver baixat a 3 sota 0, però dies enrere estaven a 7 i 8 i 9 sota 0 a cotes altes, 2.500 metres d'alçada. I a poc s'aniran pujant les mínimes, sobretot a cotes altes i sobretot al Pirineu, i a la plana pues, els propers dies són. Demà, un dia que encara no arribarà, encara que demà Sant Martí, no arribarà encara demà, perquè estarà un dia més, més núvols que avui, amb una mica de vent, més núvols pel matí, clarianes a la tarda, tot i així se pot enfilar a 18-19 graus a les zones més càlides, a 14-15 a les del Pirineu. Amb petites precipitacions, com és un vent de l'oest, una mica oest-noroest, la comarca menys agraciada pel bon temps seria la Vall d'Aran i Rodalies, que estarien més ennuvolats el cap de setmana, fins i tot principis de la propera setmana, amb pluies intermitents, esporàdiques, disperses, tot plegat, molt poca cosa.
Bueno.
Però no gaudirien del temps que teòricament, sobretot la propera setmana, la primera meitat fins dijous, tindrien al centre i sud de les comarques de Lleida, que seria majoritàriament assolellat, amb matinals que no poden ser càlides ni de bon tros, han de ser fresques però no pas molt fredes, i després primers dies i primeres hores de la tarda, perquè és que la tarda se talla a les 5:30, 5:45.
És que ara és molt d'hora ja,
que són més curtes, i sí que poden arribar a 20, 21, 22, 23, potser una mica més. I
per cert, Armando, estem a un mes i mig d'arribar al dia més curt de l'any, no? Cap allà al 22 de desembre, aproximadament, o 15 de desembre.
La setmana en què el sol es ficarà més d'hora no és Nadal.
No,
és abans.
És la
setmana de Pons, de la Immaculada Constitució.
Sí? Ah.
Aquesta és la setmana en què a Lleida el sol es posa més d'hora.
Vale.
Què passa? Que després, el dia més curt, és que també s'excusa pel matí.
Vale.
Entonces, s'anirà encara excursant més pel matí que no pas per la tarda.
Val,
de fet, jo crec que a partir de... abans de Nadal, a partir del dia 20, ara no sé concretar ben bé, ja comença a allargar pel vespre, sí. Ja comença. Tot i que pel matí encara se va escurçant.
Jo és el moment del dia que ho necessito més. Mira, al matí, sí, si t'aixeques fos, doncs mira... Bueno, sí. Però jo això de les 5:30
sí,
fosc,
sí,
no.
Aquí, no el dia més curt se ficarà a les 5:20, 5:25, clar, és molt d'hora.
És molt d'hora.
És dir, a les 6 ja està fosc. I estem acostumats al...
Ara, també et dic una cosa, que viatgem tan ràpid que d'aquí 4 dies ha passat Nadal i totes les festes i comença a allargar la història.
Sí,
i quan ens adonarem estarem al març canviant l'hora i llavors ja tenim
sobretot
sol fins a les 7 de la tarda.
Que treballem moltes hores dins de llocs tancats, oficines, cases i tal. La gent que treballa al carrer o en exteriors, la pagesia o les feines exteriors, sí que ho noten molt més.
I tant que sí. Armando Álvarez, bon cap
de
setmana.
No hi ha cap canvi important de temps. Anem fins i tot cap a una mica més suau les temperatures a primera hora de la tarda, principalment els propers dies.
Tornem a parlar dimarts. Una abraçada.
Adéu, dimarts, bona tarda.
I ara busquem una darrera hora.
COPE Lleida. Estàs informat.
Ahir ja t'anunciàvem que l'Ajuntament ja havia desvetllat on... el solar on posaria a disposició perquè la gent opti, per ningú se li escapa que està fet per això, de la nova mesquita. És el polígon dels Frares. Doncs bé, les reaccions no han tardat ni 24 hores. El president de l'Associació d'Empresaris del Polígon Camí dels Frares rebutja aquesta idea, diu que no té lògica i que generarà problemes de mobilitat. No sé si és veritat o no, vull dir, no tinc els estudis. Si genera problemes de mobilitat amb un polígon, llavors és que no hi ha més lloc ja per posar-ho, de totes maneres. Però sí que és veritat que això ho ha presentat l'equip de govern, el PSC, el Partit Popular aprova aquesta ubicació, Esquerra critica la llunyania i el Comú, Junts i Esquerra preguntaran per altres opcions, que suposo que n'hi havia d'altres. És un terreny municipal, la concessió és de 50 anys, es pagarà un cànon mínim del 6% del valor, que és una mica més d'un milió d'euros, i es pagarà uns 61.000 euros a l'any, i les obres que s'hi facin van a càrrec de l'adjudicatari, de la persona que, de la persona o l'entitat o l'associació que guanyi l'ús d'aquest solar durant 50 anys, i després dels 50 anys tot passarà a titularitat municipal. En un altre ordre de coses, perquè això també serà una cosa llarga, ja veuràs, és igual com el tema de Torres Salses, que es va allargant, doncs això també s'aniran allargant en el temps. Canviem de tema, perquè aquesta notícia que t'explico ara crec que és prou important i interessant, i és que la prescripció d'antibiòtics a la regió sanitària de Lleida s'ha reduït entre un 30 i un 40% en els darrers 2 anys a través d'un programa pioner a Catalunya que va iniciar-se fa 10 anys. I és important perquè d'això hi ha molts llocs que no... Bueno, ja veus que és un programa pioner a Catalunya. A tot arreu on no s'està fent, s'estan adonant que les bactèries cada cop són més resistents als medicaments i, per tant, cada vegada s'ha de ser o més agressiu amb els medicaments per acabar curant una cosa que abans es podia fer amb un medicament que no ho era tant d'agressiu, i al ser més agressiu té més efectes secundaris. El coordinador del PROA a Lleida, Alfredo Jové, ens explica quins són els beneficis reals de reduir l'ús dels antibiòtics.
Bueno, sobretot i principalment, les digo, sobretot efectes secundaris, ¿vale? Però lo que a nosotros yo creo que es de importancia para todos, que es por lo cual se llevan a cabo los PROA, es mejorar la sensibilidad de las bacterias de nuestro ecosistema. Cuanto más sensibles sean nuestras bacterias y podamos preservar los antibióticos que tenemos a disposición, mucho mejor. Porque el gran inconveniente es que si nuestras bacterias se vuelven cada vez más resistentes, entendiendo que no vamos a tener el desarrollo de nuevas moléculas antimicrobianas, debemos de saber preservar lo que tenemos. Y a expensas de saberlo utilizar mejor, nuestras bacterias ganan en sensibilidad, lo cual nos permite tener un futuro, ¿no?, prometedor a la hora de tratar cualquier infección que podamos sufrir cada uno de nosotros, que seguramente lo haremos.
Jo crec que està explicat perfectament és el que molts pensem, sense ser metges ni ser investigadors, i ho ha explicat perfectament. De totes maneres, és que el món, els darrers anys, t'ho deia al principi, ens hem desenvolupat sense tenir en compte res. Hem trepitjat el planeta, per exemple, i ara en paguem les conseqüències. Doncs amb aquest tema és el mateix. Els medicaments existeixen per fer-los anar, evidentment que sí, evidentment que sí. Però amb mesura, amb mesura. Perquè si no passa el que passa a d'altres llocs, que ja s'estan trobant amb problemes per curar, doncs, malalties que abans eren relativament fàcil de curar. I ara no, i es tracta, i passa perquè les malalties s'han fet resistents als medicaments, amb la qual hem d'augmentar o dosis o canviar a uns que són més agressius i tenen més efectes secundaris. Per tant, arreglem una cosa i n'espatllem dos. S'ha de vigilar. S'ha fet de manera pionera a Catalunya a Lleida i crec que els beneficiats n'acabaran sent tots plegats. Els resultats s'han donat a conèixer en la jornada de bones pràctiques del Pla de Salut 2021-2025 de Lleida. I acabem amb la notícia econòmica del dia. Lleida és la vuitena província amb un percentatge més alt de cotxes eco. Són els 100% elèctrics o els endollables. És que són híbrids, però endollables. Tot i que és la vuitena província amb més cotxes eco, saps de quan estem parlant? Només del 3,7%. Del 3,7%. Són 8.800 que tenim a tota la província. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
I ara el que fem és marxar cap a la redacció del diari La Mañana. Dos minuts per sobre de dos quarts d'una, allí ens espera el seu redactor en cap, l'Andrés Rodríguez. Andrés, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas, oye.
Bueno, pues ya tenemos otro fin de semana. Ha llegado el frío, tú eres de poco frío, lo sé. Con lo cual...
Sí, yo soy de pleno verano, además.
Además, sí,
feliz
verdad.
Que era yo, digo, venga, todo el año así.
Oye,
no hay manera.
Y el tema, ahora lo hablaba con Armando Álvarez, nuestro hombre del tiempo, el tema de que se haga de noche tan pronto, no sé cómo lo llevas.
Pues fatal. Bueno, vale. Lo que pasa es que a mí me gustan las noches, ya lo sabes. Que mi paradoja es trabajar. Llevo más de la mitad de mi vida trabajando en la mañana, con lo que me gusta a mí la noche.
También tienes razón, es verdad. Es verdad, no había caído nunca en esto. Muy bien. Bueno, tenemos otro fin de semana. Por cierto, te he visto en una foto con Ramoncín, ¿eh?
Sí, estuve el sábado pasado con él, que bueno, nos conocemos desde que empezó.
Ya lo
porque
sé.
Porque ya conectamos desde cuando yo estaba en el diario de Lérida a finales de los 70 y cuando era el rey del pollo frito, cosa que ya se ha olvidado por completo. Y la gente todavía, el rey del pollo frito, no, que no, tío, si es que no entra ni en el repertorio esa canción. Pues se marcó un conciertazo en la Sala Marolita, a tope estaba, 2 horas y media, y bueno, él en plena forma, tiene la voz perfecta y lleva un pedazo de banda que bueno,
qué
para
bien.
Alucinar.
Qué bien.
O sea, nos lo pasamos muy bien. Era un karaoke de los viejos rockeros, porque claro, recordar todas sus canciones, aparte de las nuevas, porque ahora sacará un disco que no sabe, tiene tanto material que no sabe si sacarlo doble, que eso no es rentable hoy en día,
o
hacer dos así un poco seguidos, ¿sabes?
Ya. Bueno, oye, es sacar disco y hacer gira para presentarlo.
Es
la excusa.
Para él las canciones son como cartas que no sabes a dónde llegas, a dónde llegan. O sea,
muy bonito.
Él escribe sí, muy bonito, me gustó mucho. Él es un poeta urbano, es un... Como digo yo y creo que se lo comentaba, es un urbanita enamorado.
Ramoncín tuvo su época de mala prensa cuando estuvo vinculado con el tema de las GAE y esa historia, pero musicalmente hablando es otro personaje, es otra historia, ¿eh?
Sí, no, es un gran músico y me fastidia mucho de que en emisoras como la mía, como la de Rock FM, no suene ninguna canción suya cuando él tiene auténticos himnos y canciones que forman parte de la historia del rock,
pero,
del rock español.
¿Quieres decir que no?
No suena ni una canción de él, ni siquiera el Hormigón Mujeres Alcohol, esa de litros de alcohol corren
bueno,
por mis venas.
También te voy a decir, y ya lo sabes mejor que nadie, que vivimos en una época en la que se tiene que vigilar hasta la canción que pones, no sea que la letra ofenda a alguien, ¿eh? Que esto,
bueno,
no,
esto
nunca lo he entendido.
Lo dijo él mismo en directo en el concierto, dice, hostia, el Bad Bunny este diciendo no sé qué, no sé cuánto.
Correcto.
Y a mí, dice, y a mí me censuraban por decir cuatro chorradas. Y dice, se acabó esto, hombre, ya tanta tontería.
Tiene toda la razón, porque sí, es sí, que hay letras de este estilo que has nombrado tú que son una auténtica basura, ¿eh? Pero
sí,
bueno.
Sí, lo dijo bien claro, ¿eh?
En fin. Bueno, vale, esto ya ha pasado. Ya estuviste de concierto y ya ha pasado. ¿Dónde puedo ir a consumir sí. y a ver música en directo este fin de semana?
Bueno, y quisiera ya puestos de que ya he estado en un concierto y el próximo concierto, bueno, otros próximos que se perfilan ya, que lo dije, bueno, lo escribí esta semana en la mañana y que sirve, bueno, de primicia, de que los grandes éxitos de Ramones, ¿sabes? Los famosos Ramones, sí. los neoyorquinos, sonarán en concierto en Lleida con el baterista Marky Ramone, que es el superviviente que queda de la mítica banda neoyorquina.
Vaya.
Que el 20 de abril el Café del Teatre, que vayan reservando.
O sea, ya lo dices con tiempo, ¿eh?
Sí. Vale. Hombre, los Ramones son los Ramones, tío.
Oye, que no programen otra cosa ese día, esa hora, ¿eh?
Eso, que mira, que está dicho ya con tiempo, vale, además. Vale.
Muy bien, bueno, pero pues vale, vamos, pero más cerca en el tiempo, a ver.
Nos vamos ahora, venga, nos vamos al Can Ramón esta noche, por ejemplo, noche, sí, porque a las 8 ya es de noche.
Ahora sí.
Pues, sí, pues por 12 euros está Suso Díaz, que está de gira con su nuevo disco Love, que, bueno, es un trovador con voz profunda y que, bueno, tiene sus seguidores y, bueno, será un concierto íntimo. Pero nos vamos a más cosas. Nos vamos a Lantares con la fragatilla Julia Cruz, que acompañada por Kevin Lisboa, ofrecerá un concierto acústico con canciones propias hilvanadas con una dramaturgia, porque ella también está vinculada al teatro. Esto será a partir de las 10:30, taquilla inversa. Y el Café del Teatre, curiosamente, hace dos conciertos del Jazz Tardó, tanto hoy viernes como mañana sábado. Esta noche está a las 10 por 15 euros el gran guitarrista leridano y amigo Alphonse Enjuanes, que hace un particular tributo a Wes Montgomery, que es uno de los indiscutibles maestros históricos en la guitarra del jazz. Y mañana estará pues un grupo que se llama Escaramanga, que bueno, que viene formado por el guitarrista y el saxofonista que han estado en la banda de Dani Nello. Sí. Dos, para la gente que le gusta el jazz, bueno, ya está bien que también cambie de color un poquito la sala. Y luego, si nos vamos a la festa mayor de Balaguer, tenemos hoy a los Rehenes, que están descargando su rock de autor clásico y celebrando los 35 años en la sala Mercantil, a partir de las 9 de la noche.
Muy bien.
Y de aquí nos vamos pues a mañana, porque mañana
sábado, a ver.
Mañana sábado noche tenemos en el Antares Jazz el cantautor Guillén Gracia, que este es veterinario pero se dedica a la música y acaba de grabar un disco que se llama Instantes y Después. Y luego hay una banda que se ha puesto muy de moda ahora, que han sacado el tercer disco, que se titula Gracias por venir, y se llama La Luidin Band, y que viene a hacer un doble bolo en Aboite a partir de las 9:30 por 15 euros junto al grupo Rombo, que es un cuarteto de pop indie luminoso, y bueno, que estará bien. Ahora, lo gordo está aquí al lado en Rosselló, que estrena la procesión del campanar. ¿Mm? Que esto es, bueno, ¿os acordáis de que se cayó el campanario
hace
unos 9 años o algo así?
Es verdad.
Pues entonces, por la tarde hacen una comitiva que recorrerá las calles del municipio con la actuación del grupo local Fox System sobre un escenario móvil y el acompañamiento de los Dimonis de Rosselló y una reconstrucción del campanero que también será derruido al finalizar. Pero esto forma parte de lo que es la ensorrada, que comenzará a las 12 del mediodía, todo es gratis, ¿eh? Con Lo Martí de Termens, que hará un bolo de vermut, y luego, a partir de las 6, hay 8 bandas más en el Casal Municipal, empezarán los Moss Bowl, que hacen Skate Punk y son de Liñola, seguidos los de La Torre, que son de allí de Rosselló y hacen rock de bancal, a continuación los de FP, y los cabezas de cartel son apunta, ¿eh?
A ver.
Ruinosa y las strippers de Raola. que estos hacen dictadura travesti. es que ya no sé, pero está muy de moda esta gente, son muy divertidos, ¿no?
Bueno,
al menos salen un poco de lo común.
Aquí la gracia es que hagan buena música. Eso
sí,
es.
Bueno, no durarán mucho, pero bueno, pero al menos
se lo pasarán bien. Vale.
Sí. Además han sacado un disco que se titula Nuestra infancia travestida.
Madre de Dios.
Bueno, y se completa el cartel, pues, con los Agangster, que hacen plum y el punk rural de las Ratpenades, y luego otro de los momentos claves llegará con Impacto de Náusea, que reúne a los pioneros del punk leridano, con el permiso del ruso, como son Náusea Pause, 25 años después. Bueno. Y al final se acabará con una nueva banda que se llama My Wife.
Oye, música a tope, ¿eh? Pero muchísima.
Música a tope, además,
muchísima.
Gratis, y fíjate en Rosselló, que sí. Ahí siempre hay buenas iniciativas.
Muy bien.
Y el último apunte.
Venga, va.
Que viene un tío que está comparado con el Jerry Lee Lewis. O sea, ni más ni menos. Es un pianista que, bueno, está ahora de gira europea, está haciendo 13 fechas por España, y antes de irse para Canadá, pasa por Lleida el domingo a las 9, 12 anticipada, 15 en taquilla, en el Café del Teatre. Se llama Henry Herbert y viene a presentar sus dos últimos discos. Este tío yo ya lo tuve ocasión de verlo hace, en el 2018 creo que fue, en Monzón, que ya vino, pasó así como un huracán. Y hace un boogie-boogie que flipas. Bueno. Y un rock and roll con unos tintes muy personales, de verdad.
Bueno,
vale,
esto tenemos suerte, ¿eh? Que viene gente muy buena. La cuestión es no perdérselo, porque es claro, si nos lo perdemos no tiene gracia. O sea, es ir a verlo, ¿eh? Bueno, vámonos con el Melo Malo. A ver, ¿cuál es el Melo Malo que nos has preparado para esta semana?
Los premios que se suelen conceder con amaño institucional gozan de escasa o nula credibilidad, como se puede comprobar siempre. Bien es cierto que están las excepciones que confirman la regla y que dentro del listado de nominados los hay muy merecedores de cualquier reconocimiento y más, pero por regla general todo es una farsa promovida por intereses creados. Lo digo porque después del fiasco del año pasado, la nueva edición de los premios ARC se vuelven a conceder el próximo día 29 en Ayecha, en ese afán de descentralizar unos galardones que ya han superado la veintena de ediciones. Entre los aspirantes que más nos atañen, esta vez figuran el Magnific Fest, con dos ediciones celebradas, que opta al mejor festival de pequeño formato, el Pau Paterres de Tárrega, dentro de mejor programación de festival medio o grande, y sobre todo la Saturno como mejor gira de orquesta, una formación que brilla con luz propia, nutrida de grandes músicos de la escena leridana y unos directos espectaculares. Pero cuando la política mete las narices en la cultura, lo corrompe todo, porque en estos casos quienes tienen las riendas del poder no tienen escrúpulos en liquidar todo lo que no sea de su conveniencia para quedarse con lo suyo, aunque sea pura basura. No hace falta decir nombres porque la evidencia salta a la vista. Pretenden que todos dancen al son de sus tambores, empuñando la bandera del catalán, pero ignorando que existen muchas propuestas mucho mejores, también en esa lengua, en catalán, que no les interesa porque son críticas al sistema. Los artistas del régimen son los beneficiados, y la táctica es que todos comulguen con sus ruedas de molino. A ver, ¿a quién pretenden engañar? Hay tres tipos de personas: las que se venden, las que son rebeldes y las borregas, que pautan la mayoría absoluto. Picaporte, no es que yo me meta ni me importe, pero si pierdes el norte, no va a haber un dios que te soporte, canta el maestro Rosendo. Cuando esta semana se ha anunciado el desembarco de este certamen otra vez, he recordado que en la anterior entrega se concedió el premio de mejor programación a la Festa Mayor de Lleida, cuando era gestionada por el concejal más impresentable que hemos tenido que soportar en toda la historia de esta triste ciudad. Unas fiestas que han sido las más nefastas que se han hecho nunca, y que mejor olvidar porque entre la pandemia y la mala gestión de los anteriores inquilinos de la paería, estuvimos bien servidos, entre comillas, durante los 4 insoportables años de su pésimo mandato. Ese fue el detonante final para cuestionar la imparcialidad de estas distinciones que solo miran a los de su calaña. Por eso quiero dedicarles esa tonadilla de Rosendo, dedicada a todos ellos y cada cual que se lo tome como prefiera. 1, 2, 3, allá va. Berberecho, te pasas el día sacando pecho. Oh, yeah.
Me maravilla la facilidad que tienes, bueno, facilidad o parece fácil, de encontrar una letra de una canción que hable de la actualidad que quieres transmitir. De verdad, ¿eh? Es una cosa que admiro muchísimo, ¿eh? Es que, también es bueno, verdad que veo que hay muchos grupos que en sus letras hablan del día a día, ¿eh? De las problemáticas que tampoco han cambiado tanto, ¿eh? En los años.
No, que va. Esto se repite, la historia se repite, sí. Y esto está la cosa muy clara.
Sí.
Bueno. Y todo lo que se criticaba de antes, ahora están cayendo las mismas historias. Y no hace falta decir nada, ¿eh? Por eso... Que en está fin. La cosa que salta a la vista, vamos.
Que sí, que está la cosa rara. Está raro todo. Está muy raro.
No, aquí ya sabes, el poderoso caballero don dinero.
Bueno, eso sí, siempre
y,
ha sido
y eso
así.
Es lo que mueven a los políticos. Y los políticos mueven las riendas y los políticos lo estropean todo.
Claro que sí. Bueno, Andrés, oye, que tengas buen fin de semana, cuídate.
Igualmente, nos vemos en los conciertos. Larga vida, oh yeah.
Va, que parlem de cinema abans.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
¿Eres un alma solitaria? Nosotros celebramos tu día.
Let's go.
El Black Friday de MediaMarkt te trae el Singles Day. Solo mañana, 11 del 11, te damos un 22% de descuento en todas tus compras online. Solo en MediaMarkt.es y en la app.
Cope Lleida.
Estás informat.
I arriben les 540 polsades al nostre espai de cinema, camí cap a la una de la tarda. Avui és que és arribar els primers freds i arriben les primeres conseqüències dels primers freds. Ara t'ho explico. Mònica Monbiela, què tal? Bon dia.
Bon dia. Bueno, què tal? Podria estar millor, la veritat.
Bueno, la Mònica Monbiela, que avui no la tenim als estudis, perquè, a més, és que la Mònica, jo no sé si ho vam explicar, tu ets professora, treballes al món de l'educació, i jo crec que els que treballeu dins d'una aula agafeu els refredats abans que ningú, eh?
Sí, ja els agafem. Abans que ningú i més forts que ningú, perquè així que m'obrim tot l'hivern ja.
No, però clar, si tens 20-30 alumnes, clar, és, la probabilitat és molt més alta que algú altre tingui el virus o tingui un refredat i ho acabin com a nana. Vull dir que és normal.
Totalment. Ai.
Bueno, no has anat al cinema, clar.
Què va, si estic aquí tancada a casa amb la bata i el pijama, puc anar al cinema. Ara, veient molt Netflix, això sí.
Ah, anava a preguntar, anar al cine no, però clar, plataformes igual sí.
Sí, m'estic posant al dia de pel·lícules que tenia endarrerides en una llista, ja en parlarem un dia.
Molt bé.
Però no, és com diu allò, no hi ha mal que por bien no venga, no?
Pues... Aquesta llista que dius, no sé si és com la meva, que només fa que creixi. O sigui...
Sí, jo la tinc, sí, és molt llarga, però ara ja he anat tachant algun.
Va, t'ho dic perquè jo de cada peli o dos que veig, me n'adono que n'he afegit 8 o 9. I dic, és que clar, no pot ser, m'hauré de fer com tu, ficar-me un cap de setmana i venga, una darrere l'altra, si no, no pot ser.
Hi ha una sobreoferta tan gran que... Va, ens perdem.
Bé, vale, la Mònica no pot anar al cine perquè està refredada. Jo segurament tampoc hi aniré per tema d'agenda, però hi ha estrenes perquè s'actualitza la cartellera. I no sé com, bueno, com la valores, la cartellera d'aquesta setmana, bona, dolenta?
Bé, està bé. Jo crec que la passada n'hi havia menys estrenes que m'interessessin. Aquesta n'hi ha una mica més, però... he de dir que són tres espanyoles i una que he destacat perquè és de superherois.
Ah.
I que a la gent això li motiva.
Molt bé. La de superherois és la de Marvels, que jo suposo que ja els deu de costar fins i tot de buscar un títol, eh?
És que sí, sí. I si llegeixes del que va, no hi ha entès res. ja s'emboliquen tant, és com el darrer Spider-Man, no sé si l'has vist.
No.
Troben els tres, diguem, els tres actors que han fet de Spider-Man aquests darrers temps, es troben en aquesta pel·lícula i és tan embolicada la trama que dius al final, no entenc res del que està passant i tots per aquí, els bons, els dolents, barrejats, bueno, que ja no saben ja què inventar-se més. Pues jo suposo que amb aquest de Marvels va per aquí. Dir que la protagonista és aquella noia que en van parlar la setmana passada, la Capitana Marvel, és la Brie Larson, que la podeu veure, com vam dir també, amb una sèrie molt interessant que es diu Cocina con Química.
Ah, sí.
I en aquest cas, doncs, fa això de Capitana Marvel, que recupera la seva identitat, es venge d'una intel·ligència suprema. M'entens? Tot això que a mi ja me queda una mica com a lluny i poc interessant, pel meu gust, evidentment, jo, a la gent que és autora de Marvel i dels superherois, amb tots els respectes, segurament els agradarà molt.
No, que sí, que sí, i té el seu públic, i bastant ampli. Jo el que em passa és que he de començar pel principi i començar a veure-les amb ordre, perquè n'he vist alguna de tant en quant i llavors no pot ser. Tot i que et diuen que sempre les pots veure sense haver vist les anteriors, et perds una mica. I com que ara també hi ha, com per exemple aquesta, els guions són enrevessats, si a sobre no tens la informació de les prèvies, doncs no. Llavors jo he de començar per les primeres.
Només t'he dit que l'ambient diu a un forat de cuc anòmal. Què deu ser això?
Bueno, ja, el que passa és que els forats aquests de cuc de l'univers serveixen a vegades per moure's en el temps o per buscar universos paral·lels, mare de Déu.
Ja saps més que jo.
Mare de Déu, bueno, pues res. De Marvels, aquesta és per fans, per fans de la factoria de Marvels, sí.
Sí.
Molt bé, molt bé. I les altres tres són espanyoles?
Sí, senyor, perquè també te n'adonaràs que, com l'altre dia te deia que m'agrada el cine francès, també m'agrada molt el cine espanyol i les propostes que es fan. Llavors, n'hi ha tres de diferents...
Digues que t'agrada el cinema i ja està.
Sí, m'agrada el cinema, però n'hi tinc de preferits.
Vale.
Arriben tres espanyoles, tres pel·lícules espanyoles, una comèdia, que és El Favor, una altra que és així més... bueno, aquesta és de factura catalana, que es diu El mestre que va prometre el mar, que està basada, inspirada en la vida d'un mestre que va viure a Mont-roig del Camp, ja en parlarem.
Ah.
I, finalment, la d'Un amor, que aquí ja n'havíem parlat en aquesta secció perquè es va preestrenar al Som Cinema de Lleida, però que arriba a les cartelleres aquesta setmana.
Molt bé. Molt bé, doncs aquesta és una altra de les que tindrem des d'avui, que ja la tens disponible, El Favor. Anem al mestre que va prometre el mar. No sé si et toca aquesta.
Aquesta m'interessa molt perquè, primer, la història em sembla molt interessant pel que em toca i per la proximitat del personatge, és el que t'he dit. Pel·lícula inspirada en la vida d'Antoni Benaiges, un mestre de Mont-roig del Camp, que al 1935 el destinen a una escola pública de, ojo, Banyuelos de Bureba.
Mare
de
Déu.
On és això?
On és? Pues
a Burgos.
A Burgos.
A Burgos. I llavors ell és un mestre, diguéssim, que té una metodologia diferent, revolucionària per a l'època, i comença a transformar la vida dels seus alumnes, però també la del poble, perquè al final els nens doncs tenen famílies i viuen al poble.
Clar.
Què passa? Que, evidentment, no, aquesta nova metodologia no és del gust de tothom i aquí comencen els problemes.
Clar. No, a més, no es pot dir pel nom, però té pinta de poble petit.
De poble, sí, Banyuelos de Bureba.
No, i quan dic poble petit, enteneu-me, ho dic des del punt de vista de que al final es coneix tothom i qualsevol alteració o canvi que hi ha amb aquestes localitats petites afecten a tothom. I clar, és normal.
Sobretot quan arriben aires nous,
sí,
que
sí.
Ja sabem que als pobles, bueno, hi ha gent molt conservadora i tot el que és novedós d'entrada es mira amb reticència. Després es poden adaptar o no, però d'entrada fiquen com una barrera, no?
Clar. Espera. Banyuelos de Bureba, que ho estic buscant, a veure, em surt aquí, com bé deies, és un municipi de la província de Burgos. Saps quants habitants tenia el 2018? No està actualitzat, però no haurà canviat gaire. 34. I clar...
Imagina't.
Clar, amb 34 persones és normal que al final es coneix tothom.
I si arriba un mestre diferent, pues imagina't la que va muntar allí.
Claro, vamos a cambiarlo todo. A ver, un moment, que aquí vivíem molt bé i molt tranquils.
Sí. destacar que els protagonistes, és a dir, el mestre és l'Enric Auqué, que aquest noi és un actor català que s'ha format sobretot en teatre, com l'Oriol Pla, i que es va donar a conèixer pel gran públic amb la pel·lícula Quien a hierro mata, amb el Luis Tosar. Per aquesta pel·lícula va guanyar un Goya, actor revelació, va guanyar un Feroz i va guanyar un Gaudí. A mi m'agrada molt aquest noi, trobo que és molt bon actor i que sempre que fa personatges, sol fer personatges difícils, a vegades doncs, introspectius, ho fa molt bé. Potser per la gent que no ha vist aquestes pel·lícules, també surt a la sèrie, ara no em sortirà el nom, amb el Miguel Ángel Silvestre de Netflix. Ai, ja t'ho buscaré. Bueno, surt amb una sèrie d'estes de Netflix molt coneguda.
Bueno.
És la dona de l'Enric Auqué és la Laia Costa, que Laia Costa, també quedeu-vos amb el nom, fa doblet aquesta setmana, perquè és protagonista El mestre que va prometre el mar i A un amor de la Isabel Coixet.
Que és de la que parlem ara. Un amor.
Pues esta ja en vam parlar, està basada en un llibre de Sara Mesa, es tracta d'una adaptació d'aquesta novel·la que parla de les relacions que s'estableixen també una dona que arriba a un poble petit, és que són molt similars aquestes pel·lícules. Una dona que arriba també a un poble petit i bueno, comença a conèixer la gent i d'entrada semblen una cosa, acaben sent una altra, estableix relacions, algunes amoroses, algunes fins i tot potser de massa dominació. Bé, haurem de veure. I torna a ser Laia Costa aquí, en el paper d'aquesta dona que arriba a un poble, que aquest és de La Rioja. És que estava buscant la sèrie, Sky Rojo.
Ah, val. Val.
Sur Sky Rojo.
Vale. Doncs ja ho veieu, aquestes són les quatre pel·lícules, la proposta de la Mònica Monbiela de tot el que s'estrena aquest cap de setmana. Tenim la... anava a dir el tòpic, bueno, aviam. És la producció més Hollywood, bueno, és Hollywood total, que per cert, que s'han acabat les vagues de actrius, actors, guionistes i tot això, eh?
Sí, sí, bueno, és una bona notícia, evidentment, que hagin arribat a un acord i que totes dues parts hi surtin guanyant, esperem.
Sí, aquí el problema és que no surtin perdent nosaltres.
Sí, però clar, jo prefereixo que aconsegueixin, no, les millores que es demanaven i doncs ens haurem d'esperar perquè estava parat des de la segona part de Last of Us, de ver, bueno...
No, no va dir, ara s'hi posaran i començaran a presentar temporades i sèries que ja veuràs la llista que tenim.
Exacte, es multiplicarà.
Molt bé, doncs 540 polzades, la informació del cine que ens arriba cada divendres de la mà de la Mònica Monbiela, a qui li enviem una abraçada gran i els desitjos de que aquest cap de setmana acabi de fer bondat i acabis de recuperar-te i dilluns a tornar-hi. Eh? Una abraçada, Mònica.
Molt bé, que vagi bé. Ens veiem.
És el que té aquestes històries, els refredats. Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a la una i després tornem al migdia de Cope Lleida amb la Mari Carmen, que estarà amb nosaltres, la Mari Carmen Salvador, i l'Espai Groc. Ja saps, amb moltes, moltes, moltíssimes propostes de cosetes per fer el cap de setmana.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. 91 555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
En el Día Mundial del Shopping del Corte Inglés, el Samsung Galaxy S23 Ultra de 1 TB antes costaba 1.829,90 y ahora 1.349,90 euros. Y de regalo unos Samsung Galaxy Buds 2 Pro.
480 euros menos y auriculares. es de regalo.
Cede a la tentación. Miles de productos a precios irresistibles. Del 9 al 12 de noviembre, solo en El Corte Inglés.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Pues 110 días después, hoy finalmente salen las cuentas para cumplir la frase de Pedro Sánchez en aquella noche del 23 de julio.
Compañeras y compañeros, somos más, muchos más, los que queremos que España avance y así seguirá siendo.
Pues así seguirá siendo. Serán más porque Sánchez ya se ha asegurado también 179 votos a favor en el Congreso. Son 3 apoyos más de los que le hacían falta para ser investido casi seguro la semana que viene y en primera votación. Y es que una vez firmado el acuerdo para la investidura y para la amnistía con Carles Puigdemont, hoy Sánchez ha cerrado la operación de suma, incorporando también a los 5 diputados del PNV y a una más, la diputada de Coalición Canaria. Y dirás, bueno, ¿qué más daba? ¿No? Daba ya a sumar un diputado más del Grupo Canario. Bueno, pues importa, ¿eh? Porque Sánchez al final lo que buscaba y lo que tiene es una foto de la que ya habló en aquella noche precisamente electoral. La imagen de todos de su lado en el Congreso, salvo el Partido Popular, Vox y UPN. Y eso le va a servir para desacreditar cualquier protesta, manifestación o voz contraria, por potente que pueda ser la respuesta en la calle en los próximos días. Sánchez ya tiene números, sí, pero tiene sobre todo un argumento y lo va a usar de parapeto. Bueno, ¿y a partir de esta investidura qué? Pues sin duda lo que viene por delante es una legislatura en la que cada votación, cada ley y sobre todo cada proyecto de presupuestos tiene pinta de que se va a convertir en una exigencia más, así que nos queda todavía mucho por ver. Por ejemplo, un año tendremos la negociación del 100% de los impuestos para Cataluña, como ha pedido ya Puigdemont, otra vez será la negociación de una fórmula para el referéndum o las peticiones que puedan hacer desde Bildu, o las muchas exigencias también del PNV, desde el reconocimiento nacional de Euskadi al traspaso de la seguridad social de aquí a 2 años, tal y como recoge el acuerdo firmado hoy precisamente entre el PSOE y los nacionalistas vascos. Y todo esto por el camino irá acompañado por los cambios de parecer que sean necesarios por parte de Sánchez y del PSOE con tal de lograr los objetivos. Estamos hablando de un hombre que hoy ha cerrado esos 179 apoyos, pero que un día apoyó la aplicación del 155 en Cataluña, que también habló, sin mostrar dudas, de una rebelión en 2017 y el mismo que consideró que una amnistía a Puigdemont y compañía estaba fuera de la Constitución. Por eso, con los hechos en la mano, cabe preguntarse, ¿qué puede ser lo próximo? Y sobre todo, mirando de aquí a 4 años, mirando a 2027 como probable fecha final de esta legislatura, la pregunta es, ¿cómo vamos a llegar a ese día? ¿Cómo va a cambiar España? Y lo más importante, ¿cómo puede afectar todo esto a la convivencia y a la igualdad entre los españoles? Por eso, lo más importante de todo esto hoy no está en la suma, aunque esa sea la buena noticia para Pedro Sánchez. Lo verdaderamente importante debe hacernos mirar a las divisiones. Y por eso, en toda esta operación, hay cuentas que no salen. Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Javier López Tofiño.
La Fiscalía Pilar pide 130 años de cárcel para un hombre por abusar de mujeres a las que ofrecía trabajos falsos, puestos de recepcionistas, secretarias o masajistas a cambio de un sueldo superior a lo habitual. Una vez que las mujeres acudían a esas entrevistas, que solían ser en hoteles, spas o saunas, el hombre les proponía tener relaciones o les realizaba tocamientos a cambio de desempleo, al que accedieron 29 de ellas. El juicio será el martes en la Audiencia Provincial de Madrid. Se está buscando además a una menor de 15 años en Benalmádena, en Málaga, que desapareció ayer cuando volvía a casa tras salir de clase. La menor llamó por teléfono a su madre para decirle que ya iba de camino, pero nunca llegó. Esta adolescente se llama Valeria, mide 1,68, delgada, ojos azules y pelo rubio. Y toda la costa gallega y cantábrica mantendrán activada hoy la alerta naranja, riesgo importante por oleaje de hasta 7 metros. También en Galicia se esperan fuertes chubascos, cielo nuboso en Castilla y León, y va a lucir el sol prácticamente en el resto del país con temperaturas al alza. Casi todas las provincias andaluzas, por ejemplo, superan hoy los 20 grados, también en Murcia, Comunidad Valenciana y algunos puntos de Cataluña. Además, desde las 8 de la tarde de mañana sábado se celebra la undécima edición de las 24 horas de Manos Unidas. Mediante el envío a su página web de una foto con una vela encendida, el mundo entero se va a iluminar como expresión de que con la solidaridad y el esfuerzo de todos se puede conseguir un mundo más equitativo, sostenible y compasivo. Y además también el Papa Francisco, que ha enviado un mensaje a los participantes en el Foro de París sobre la paz, con la esperanza de que sirva para promover la cooperación internacional, también para construir un mundo más justo, solidario y pacífico.
Y Luis Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas, Pilar.
Tensión en el Sevilla antes del derbi.
Derbi Sevilla-Betis, que es el domingo a las 6:30. Llega muy tocado el Sevilla. Y hoy el grupo radical Viris Norte se ha presentado en el entrenamiento, Víctor Fernández.
Medio centenar de aficionados Viris se han presentado esta mañana en la ciudad deportiva del Sevilla en un ambiente de calma. El club les ha abierto las puertas y han estado hablando con los capitanes durante un rato. Los jugadores han recibido sus quejas y han prometido a los radicales compromiso de cara al partido del próximo domingo en el derbi. En un rato Diego Alonso va a atender a la prensa y quizá ofrezca más datos sobre esta visita.
En el Betis, por cierto, no se han entrenado con el grupo los porteros Bravo y Silva, así que podría jugar el tercer portero, Vieites. El domingo hay un Real Madrid-Valencia. En el Real Madrid, nueva lesión de Arda Güler, Melchor Ruiz.
Sí, es la tercera. Primera vez fue operado el menisco de su rodilla derecha, posteriormente el recto anterior de la pierna izquierda, y ahora es el cuádriceps derecho. Es una de las siete bajas que va a tener Carlo Ancelotti en el día de mañana ante el Valencia. Un Carlo Ancelotti que ha confirmado la presencia de Jude Bellingham, dice que está listo para jugar. Ha dicho que tras la lesión de Kepa, Fran será mañana el segundo portero, que el partido de mañana ante el Valencia va a ser muy difícil, y eso sí, tranquiliza a la afición che, diciéndole que puede venir al Bernabéu sin ningún problema.
Y cuatro caras nuevas en la lista de la selección para los partidos contra Chipre y Georgia. De la Fuente llama a Alex Remiro, Grimaldo, Riquelme y Aleix García. Pedri se sigue quedando fuera por precaución.
Bueno, ya ves, muchas cosas como siempre. Hasta las 4 en Mediodía COPE.
Hora d'escoltar la glosa del nostre bisbe Salvador.
Orgullosos de la nostra fe. Estimats diocesans, admiro els columnistes que escriuen cada dia als diaris i a les xarxes socials perquè sempre expressen idees o intuïcions que ens ajuden a reflexionar. Aquest no és el meu cas, ja que com escric cada setmana, no m'és fàcil trobar temes d'interès per a tothom. Em consolo veure que hi ha assumptes tractats i informacions fetes per altres instàncies que ens ajuden. Avui reprodueixo lo que hem escrit en un fulletó que repartim en totes les parròquies de la nostra diòcesi amb motiu de l'Església Diocesana Diada de Germanor. Ho fem també en el full dominical. Us invito a que llisgau el que allí posem, que és el següent. Tenen molts significats les paraules en els nostres diccionaris. El terme orgull s'equipara a arrogància. Al de sinònims apareixen també supèrbia, envaniment, altivesa, arrogància, vanitat i presumpció. En el camp dels pensadors també tenim una àmplia gamma per definir orgull i el seu adjectiu orgullós. Molts d'ells fan referència a les accepcions dels diccionaris que engrandeixen a la persona ratllant l'enaltiment del propi jo. És un àmbit estricte, desenvolupament egoista, i l'oblit de l'accepció que la vincula amb la solidaritat. Diu Sant Pau que el motiu del nostre orgull és el testimoni de la nostra consciència. Ell ens assegura que procedim amb la sinceritat i l'honradesa de Déu. Espero que entengueu, diu un altre moment, completament que som nosaltres el vostre motiu d'orgull, igual que vosaltres del nostre. I acaba dient, i tots el de Crist. No tinc cap mena de dubte que la immensa majoria de catòlics estan contents i orgullosos de la fe que professen. Crist n'és el centre i motiva que les relacions humanes s'embolcallin amb la felicitat del qui dona la dona en caritat i del qui es dona permanent en permanent servei. Un any més sol·licitem de tots els que desenvolupeu l'obligació de batejats, augmenteu la responsabilitat de les vostres obres perquè la comunitat eclesial pugui oferir al món fruits de bones obres. Demano oracions i demano també contribució econòmica per a totes les obres pastorals de les parròquies i de la mateixa diòcesi. Amb el meu afecte i benedicció. El vostre bisbe, Salvador.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. 10 minuts ara mateix per sobre de la una de la tarda. Avui divendres. Estem a 10 de novembre del 2023. Segueix havent vent. Va augmentant el vent, com ja ens ha avançat abans l'Armando Álvarez, que és també el responsable que farà que tinguem una sensació tèrmica inferior a la que a la temperatura que acabarem tenint, que està entre 17 i 18 graus. Mira, busquem aquesta previsió meteorològica perquè parlava abans de l'estiu de... que jo no sabia ni que existia, l'estiu de Sant Martí, però aviam, no sé si existeix o no l'estiu de Sant Martí, però sí que és veritat que la tendència serà que pujaran les temperatures de cara a la setmana vinent i sobretot hi haurà presència de sol, potser de vent també, Ivan Álvarez, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui a la província de Lleida tindrem el cel ennuvolat al Pirineu i un cel més clar a la resta de la província. Tindrem precipitacions precisament a la divisòria del Pirineu i a la Vall d'Aran amb cota de neu entorn als 1.800 metres. El vent bufarà de ponent amb ràfegues que poden ser ocasionalment fortes al sud de la província i temperatures sense gaires canvis significatius. Arribarem als 19 de màxima a Lleida, als 14 a la Seu d'Urgell i als 9 a Viella i Mijaran. I de cara a demà, dia similar, amb boirines en punts de la Catalunya central, el cel ennuvolat amb probabilitat de precipitacions en punts del Pirineu. El vent afluixarà i temperatures que pujaran en els punts del Pirineu i a la resta es quedaran sense grans canvis. Arribarem als 19 graus a Lleida, 16 a la Seu d'Urgell i 14 a Viella i Mijaran. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Ivan. Doncs ja ho saps, i ull sobretot si t'has de moure aquest cap de setmana. Revisa abans la previsió meteorològica, vagis ben equipat, perquè després quan cau el sol, si agafes un dia de vent, la sensació tèrmica és molt baixa. I escolta, si ha de fer vent on has d'anar, sobretot si és cap a la zona de la muntanya, doncs igual pots estar-te de fer aquesta excursió i fer-n'hi una altra. Sobretot, sempre, això ens ho recomanen els experts, si vas sol o aneu en parella, no costa res, avisar una altra persona, un familiar, un amic, a on vas, aproximadament a quina hora has de sortir i aproximadament en quina hora tens previst de tornar. Per si de cas, no es tracta de que et tinguin controlat, no es tracta d'anar al minut, però sí que, escolta, un familiar, mira, ens n'anem a fer aquesta excursió, deixarem el cotxe més o menys en aquest camí, en aquest pàrquing, i anirem caminant fins a aquesta zona i tornarem i calculem aproximadament, ara m'ho invento, que a les 6 de la tarda estarem ja al cotxe i a les 8 ja estarem a Lleida, per exemple. Doncs és una bona manera, perquè si, escolta, si són les 9 o les 10 de la nit i aquesta persona no té constància de vosaltres, doncs es poden activar, tant de bo que no hagi de passar mai, però es poden activar els serveis de búsqueda i ja sabeu que amb totes aquestes històries el temps és or. Sobretot si anem sols. Pensa que encara que ens enduguem el mòbil, la cobertura sempre falla on menys que tu voldries. O sigui, jo no fa massa vaig tenir un incident en una carretera i justament no havia cobertura, almenys la companyia que jo tenia no tenia cobertura en aquella zona. És complicat, oi? Avui en dia, doncs passa. La llei de Murphy ja saps que diu que si quan més ho necessitis, més et fallarà. Doncs això, a vegades, amb aquestes precaucions, avisar i pensar-te-ho abans et pot ajudar. Va, que fem una pausa i de seguida està amb nosaltres ja la Mari Carmen Salvador.
Buf, empieza el frío. Y por si fuera poco, crack, luna rota. No, pero ¿sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, listo. Pim pam, crystal crack.
¡Crystalbox!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis. Y si vienes a partir del 22 de octubre, te regalamos un paraguas.
No le baja la fiebre, tiene 2 meses.
Necesito una cita, es urgente.
Sí, ella es mi madre, es diabética.
En estos momentos, ¿qué seguro de salud elegirías? Mapfre Salud, la telemedicina más avanzada. Cita online, videoconsulta con especialistas y centros médicos Mapfre Salud. Mapfre, la aseguradora de más confianza en España.
¡Ojo al vatio! ¿Sabías que la nevera supone hasta el 30% de tu factura de la luz? Si te has quedado helado, puedes ponerla a 5 grados y el congelador a menos 18. Así ahorrarás más. Para más consejos, no te pierdas Ojo al Vatio en las redes sociales de Naturgy. Un contenido para ayudarte a ahorrar sea cual sea tu energética. Naturgy.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-605 o entra en legalitas.com.
Cope Lleida.
I un divendres més està amb nosaltres ja la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia, com estàs?
Molt bon dia, aquí estic.
A les portes del cap de setmana. Canvia la cara, la Mari Carmen, de quan parlem els dimarts a quan parlem els divendres.
Bueno, perquè ja ve el cap de setmana.
Clar que sí. Avui parlem d'un tema important. De fet, tens una convidada d'una associació, d'una institució que fan molta, moltíssima feina d'arrels de Sant Ignasi. I parlarem de totes les activitats que duen a terme i, sobretot, també les que tenen a veure amb les persones sense llar.
Efectivament.
Que al final no hi ha gaire més, no hi ha gaire més solucions a la ciutat de Lleida que les que ens proposa els de Sant Ignasi, ja?
Bueno,
no massa més.
Últimament, vull dir, és una fundació que està treballant tant a tope que els li hem d'agrair tots els lleidatans perquè fan una feina que no es pot pagar amb diners, vull dir, és una feina que fan aquestes persones inconmensurable. I tenim a la Rosa. Rosa, benvinguda.
Moltes gràcies, i gràcies per aquestes paraules, perquè sempre van bé com aquestes injeccions d'autoestima, no? Però bueno, penseu que som un granet i que moltes vegades també les nostres accions s'acompanyen d'altres entitats i d'altres, no, col·lectius que també ens donen suport, i sobretot el voluntariat, que cal que digui, i tota la ciutadania que sempre tenim al costat.
És la Rosa Mayoral, secretària de la Fundació Arrel Sant Ignasi de Lleida, que avui la tenim amb nosaltres. El sensellarisme és el problema més greu en aquests moments, sobretot el femení?
Bueno, el sensellarisme és un dels problemes greus que atanyen a la societat actual, no? I en concret també el sensellarisme femení. Penseu que està en situació de carrer, ja és molt dur i dolorós per les dones encara més, perquè és el doble hàndicap, el fet d'estar en situació de carrer i el fet de ser dona, perquè la societat, malauradament, quan una dona arriba en aquestes situacions, està doblement discriminada o estigmatitzada, perquè no acceptem culturalment que hi hagi una dona que hagi arribat en aquesta situació, i és com un fracàs, no? I a la vegada aquesta persona, aquesta dona en concret, moltes vegades és discriminada pels seus propis companys, no? Llavors, per això pateix aquesta doble... L'únic problema de la societat, no, malauradament en tenim molts de problemes amb aquesta societat, que hem anat creant com molt individualista, o sigui, el sensellarisme és un, però hi ha molts altres problemes, no, també.
Uns altres programes. En els actes reivindicatius que es van realitzar aquí a Lleida, quin va ser el missatge que es va donar des d'Arrel Sant Ignasi?
Uh-huh. Nosaltres cada any realitzem la campanya de les persones sense llar. Els tres últims anys també no ho hem fet sols, ho hem fet conjuntament amb la campanya pròpiament està organitzada per Càritas Estatal Espanyola i altres entitats també de l'Estat, però aquí a Lleida també s'hi afegeixen i s'hi sumen Càritas conjuntament amb nosaltres, que hi som des del principi, però els tres últims anys també s'hi ha afegit Jericó, les Llars del Seminari, Sant Joan de Déu, Terres de Lleida. No? El missatge sempre és el mateix, que tothom visqui amb dignitat en una llar pròpia, en pau i permanent. I nosaltres sempre ens agrada afegir també amorosa, val? Que passa que cada any la campanya també intenta llançar altres missatges. Una és que dintre de la ciutadania, enguany la campanya ens convidava a obrir els nostres cercles de contacte. O sigui, ens convidava a ser comunitat on puguem compartir la vida tots plegats, i quan diem tots plegats vol dir tots els ciutadans independentment de la situació en què es trobin, no? I ens convide pues, a això, no? A poder conviure plegats, compartint sobretot la part vivencial i les emocions, perquè és el que ens ajuda a sostenir-nos. O sigui, com éssers humans som socials per naturalesa, no? Necessitem el contacte dels altres. Llavors, les persones que estan en situació moltes vegades de sense llar no tenen ningú a qui recórrer o només tenen una persona. Llavors, com més xarxa creem, com més puguem compartir els nostres contactes, doncs millor. Per exemple, a la campanya explicàvem el cas del Felip, que era un nom inventat, que gràcies a que doncs, els ciutadans que estan, no, com més sensibilitzats van obrir el seu contacte, ha pogut trobar feina i ara pues està com intentant refer, no, tot el seu projecte de vida. Pues quan la campanya ens convida això, no, a obrir el nostre cercle, la nostra xarxa, perquè el lema era aquest, comparteix la teva xarxa, ens diu que cada un de nosaltres, amb el paraigües de l'entitat on estiguem arrelats, pues puguem obrir el nostre cercle perquè altres tinguin possibilitats de refer el seu projecte de vida.
Per tant, això seria lo ideal per pal·liar en part aquesta situació.
Exacte, o sigui que puguem canviar la mirada com a ciutadans del sensellarisme, aproximar-nos, no? Poder atansar-nos amb aquesta realitat i ajudar a crear aquestes xarxes de suport i alhora pues, compartir el nostre cercle que tenim de relacions.
El centre de la Panera farà també horaris especials durant l'hivern, com es va fer ja l'estiu per la calor. L'Ajuntament també obrirà els pavellons.
Esperem. De fet, creiem que ja estarien oberts ara a principis de novembre, que sapiguem, ho estan preparant, però encara no han obert els pavellons. I nosaltres sí, vam iniciar el refugi climàtic d'estiu, amb un gran èxit, sobretot a nivell de la satisfacció dels usuaris, i vam poder veure com era de necessària aquesta obertura dels espais perquè es poguessin estar més fresquets. I igualment, pues, arran de, no, de la valoració tan positiva de les mateixes persones que l'han utilitzat, hem decidit intentar continuar amb el refugi climàtic de l'hivern. Sí que modifiquem una mica els horaris, justament per adaptar-nos al fred, sobretot el cap de setmana, que obrirem els matins. I també per continuar propiciant pues, aquests espais de caliu i de refugi on les persones en situació de sense sostre se puguin sentir com més còmodes i puguin pal·liar una mica la duresa del carrer.
És molt important, a més és un centre de luxe, de veritat, per a ells, per a aquestes persones, perquè allí s'han pogut dutxar, allí tenien tovalloles netes, la roba, rentar-se la roba, i tot això no se'ls havia donat en cap lloc més a Lleida. Per tant, la Fundació Arrel Sant Ignasi va fer una tasca aquest estiu ara ens diu la Rosa que continuaran aquest hivern també fent aquesta tasca, encara que contem també de que l'Ajuntament la faci amb els pavellons que hi ha als Camps Elisis o sí, d'altres llocs que es puguin obrir, perquè seran moltes les persones que necessitaran aixopluc amb el fred. Bé, tenen dades del tant % de població que en aquests moments en Lleida estan sota el llindar de la pobresa?
Mira, nosaltres tenim les dades d'Arrel Sant Ignasi, no de tot Lleida, sinó que són les dades que nosaltres hem recollit de les persones que acompanyem a l'entitat. I les dades d'aquesta campanya, no, és que hem atès 4.630 persones beneficiàries, 250 més que l'any passat, val? De beneficiàries, i directament hem atès 1.670 persones, val? També 143 més que l'any passat. D'aquestes 1.671, 1.045 són persones en situació de sense llar, val? No només en situació de sense sostre, sinó de sense llar, que vol dir que estan en habitatges pues, que no reuneixen els requisits necessaris. O sigui, tenen un sostre, però no es pot considerar que allò sigui un habitatge, o perquè estan en situacions d'amenaça de violència, massificats, o perquè no tenen els subministres adequats, humitats, han estat ruïnós, val? D'aquestes, aquí a Lleida Arrels, nosaltres hem detectat 1.045. D'aquestes 1.045 sí que n'hem detectat, i és una xifra que malauradament també anem sumant any darrere any, 150 en situació de sense sostre, que són persones que estan en situació de carrer-carrer, o encara que puguin dormir temporalment a l'alberg, no?, o Jericó, estan obligades durant el dia d'ambular per la ciutat o a vindre al nostre centre de dia de persones en situació de sense sostre perquè no tenen un lloc on anar, val? I d'aquestes en diem que n'hi ha 150, val? L'any passat en teníem 129, o sigui que anem augmentant. D'aquestes, també cal dir, d'aquestes 1.045, n'hi ha 55 que són dones, que és el sensellarisme femení, que malauradament també va augmentant considerablement. I d'aquestes 55 en situació de sensellar, unes 12 estan en situació de sense sostre de dones. Val? Cal dir que les dones tarden més a arribar a una situació de carrer i de sense sostre perquè primer intenten evitar-ho suportant situacions pues d'habitatge insegur, inadequat, no? amb aquests tipus d'ocupacions, i moltes vegades convivint, no? o cohabitant de forma no voluntària amb pues, amics familiars o coneguts que les aixopluguen, però moltes vegades sota violència, maltractes i abusos, no? I llavors, clar, elles sostenen més aquesta situació a llarg plaç, però no acaben en carrer, i quan arriben al carrer...
Estan molt deteriorades.
Exacte, físicament i psicològicament estan molt més deteriorades, no?
Seria necessari crear una xarxa de suport, una política de protecció social?
Totalment. O sigui, és el que diem, no? La campanya, justament la invitació que era que la ciutadania, no? creés aquestes xarxes de suport que acompanyessin les persones, que ens acompanyessin mútuament, perquè en el fons hem de crear una societat de les cures i el cuidado, però que, sobretot, que acompanyin les persones més vulnerables que es troben en aquestes situacions tan precàries, no?
Pues, reben ajuts per poder desenvolupar tots aquests projectes socials. De on reben ajuts?
Sobretot de la part de l'administració, no tant local, sinó de la part de l'autonòmica, no? de la Generalitat, però aquests recursos normalment no són mai suficients. I després ens hem, totes les entitats i el tercer sector, no? hem de buscar pues, la col·laboració de la ciutadania, dels donatius, dels subscriptors, no? de totes aquelles persones que potser no poden oferir el seu temps sent voluntaris, no? o la seva persona, i ens poden donar el seu suport econòmic. No?
Responen els lleidatats, responen.
Sí, nosaltres, per exemple, ara que vam fer el refugi climàtic a l'estiu, sempre tenim bona resposta i estem superagraïts i supercontents, però sempre ens superen, no? Les despeses superen la...
Perquè encara que no ho han mencionat, després hi ha els pisos, que també han millorat aquests pisos.
Exacte.
Hi ha moltíssimes sí. coses que s'han anat fent durant tota aquesta última campanya. Mm. Bé, doncs, la senyora Rosa Mayoral avui ens ha acompanyat, ens ha dedicat uns minuts, gràcies. Esperem que tothom es mentalitzi d'aquestes necessitats tan urgents d'aquestes persones en les que estan treballant la Fundació Arrel Sant Ignasi de Lleida, que nosaltres veiem pel carrer, que vivim, convivim amb elles, i per tant les tenim molt a prop de nosaltres i també hi hem de col·laborar i ajudar. Gràcies, Rosa Maria.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Gràcies, Mari Carmen. És un tema interessant i del que n'hem de ser partíceps i saber el que està passant. A punt d'arribar a dos quarts, parem un moment i de seguida l'Espai Groc.
Tiempo de cine.
Eso me ha pasado a mí, que ha llegado un momento que no me he enterado de la película.
Tiempo de moda.
La pata del pantalón, aquello que se llamaba pata de elefante en los años 70.
Tiempo de risas.
Decís eso a Miguelito, ahora va Miguelito y le pregunta, ¿por qué no has celebrado luego?
Tiempo de amigos, tiempo de ciencia, el tiempo.
Pues, por cierto, ¿está lloviendo hoy en Sevilla o no? Ahora mismo no, ha estado lloviendo toda la mañana.
Y todo lo tienes en Tiempo de Juego. Este sábado, Real Madrid-Valencia. Y el domingo, Fútbol Club Barcelona Deportivo a la vez. Atlético de Madrid, Villarreal y Sevilla, Betis.
El que quiera radio, que venga Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más, el número uno del deporte.
29, tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
I ara sí, ja que marxem directes cap a les 2 de la tarda, ja és divendres i això vol dir que tenim l'Espai Groc per endavant amb totes les propostes des de l'auditori, des de la llotja, des del Caixa Fòrum, des de la Biblioteca Pública de Lleida, propostes de cultura, d'arts escèniques, de música, d'exposicions, ja saps, moltíssimes. Els divendres et compliquem la vida per omplir-te l'agenda d'activitats. Mira, jo ja et presento, perquè la gràcia de l'Espai Groc és aquesta, les prescriptores que tenim. Amb nosaltres la directora del Caixa Fòrum a Lleida, la Maribel Tost. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots i a totes.
I també està amb nosaltres la directora de la Biblioteca Pública de Lleida, l'Antònia Capdevila. Antònia, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Amb l'Antònia Capdevila ens quedem perquè, bueno, tenim tota una sèrie d'activitats per parlar, però la primera i la que ha suposat més descàrrega és que ja, per fi, la setmana passada en parlàvem, que les obres ja estaven, però ara sí que podem dir que la sala està oberta.
Ah, exactament, la sala d'Arts i Patrimoni, la segona planta, que és on abans teníem consulta i estudi, i està oberta, i bé, de moment sembla que hi ha molt èxit, la gent li agrada moltíssim, la gent que ha vingut amb diferents horaris i de tot la troben molt acollidora, és una sala que convida el silenci, que convida el recolliment, és molt relaxant perquè és tot amb color blanc i amb moltíssima llum, tant del carrer com llum de la mateixa sala, i bueno, esperem que funcioni perquè la idea és el que et vaig comentar, que serà una mica un prototip. Si aquesta sala ens funciona bé amb aquest tipus de mobiliari i amb la idea que hem fet, és anar-la replicant a totes les sales que s'hagin d'anar canviant mobiliari.
Doncs, a més, és una sala que, a part de tot això, et permet estar-hi a dins, estar assegut, llegir, consultar, etcètera. Per tant, és una... Bueno, és una redescoberta. Si no has estat fa poc a la biblioteca, ja saps, és una excusa més per tornar-hi i gaudir de tot l'edifici de l'antiga maternitat, el que és la Biblioteca Pública de Lleida, i aprofitar i visitar aquesta sala, que igual trobes alguna cosa que no sabies que estava allí. Ho dic, perquè a vegades la gent ens pensem que a la biblioteca hi ha novel·les i poca cosa més. No, que a la Biblioteca Pública de Lleida hi ha de tot.
No, i aquesta sala, en aquesta sala en concret, hi ha, bueno, és una sala de que hi ha tot el que és el tema de les arts, geografia i història, i bueno, hi ha llibres d'art molt interessants de totes les vessants de l'art, des de l'arquitectura, la fotografia, tot, l'urbanisme, vull dir que la pintura, vull dir que les persones... I a més, clar, amb aquests prestatges i amb tot convida molt més a revisar els llibres i a mirar-los.
Doncs ens l'hem de fer nostra, aquesta sala. Mai millor dit. Antònia Capdevila, que la setmana vinent segueixen els tallers d'habilitats digitals. Ja saps que són aquests tallers de nivell zero, de començar per baix de tot, i toqueu un tema interessant que ja pràcticament l'hem normalitzat, però que segueix existint i que és un problema greu, el tema de les fake news i el tema de la seguretat. El tema de la seguretat, que és bàsic. Són tallers en els que cadascú es porta el seu dispositiu.
Exactament, i el que hi ha és tallers, sempre insisteixo, són tallers d'iniciació, o sigui, no són tallers per a persones expertes, però són tallers, doncs això, que tu tens el teu mòbil, que t'estàs començant a moure, estàs començant a entrar a diferents pàgines web, t'estàs baixant aplicacions, i a vegades no acabes d'entendre massa bé el tema de la seguretat, el tema de què és el que pots fer, què és el que no pots fer. Doncs aquest taller el que ens donen és una sèrie de pautes molt bàsiques de coses a tenir en compte o coses que t'han de fer dubtar, que en el moment que t'arriben, si més no que tinguis el dubte, de dir, ui, això ho he de fer o no ho he de fer. I, bueno, sobretot això, aprendre d'alguna forma a tenir aquesta mirada més crítica davant d'alguna cosa que t'arriba, no donar per fet res pel fet de que t'arriba d'algú conegut.
Mira, em sap greu dir això que diré ara, perquè el naixement d'internet no era això, ni molt menys, era una xarxa col·laborativa de bona voluntat. Però
entre científics, o sigui que la seva primera objectiu era entre científics.
Correcte, però les persones són persones i ho som al carrer i a internet. I, de veritat, a internet desconfia de tot. Ho dic així, de crua, i sóc conscient del que dic. Desconfieu de tot i sempre és anar a buscar la confirmació amb llocs web fiables que existeixen o amb aquestes eines que et poden donar amb aquests tallers d'habilitats digitals comprova això, comprova allò i almenys tens més eines per descartar possibles problemes.
Sí, per un costat està el tema de la seguretat, de que no et puguin robar dades o entrar en els teus comptes o el que sigui. Per l'altre costat també hi ha aquest altre apartat que és el de d'alguna forma detectar o desconfiar de notícies falses, perquè clar, arriba un punt que una cosa cosa, o sigui, una mentida dita moltes vegades acaba sent veritat.
Sí, sí, sí.
I internet té això, que hi ha coses que es diuen, es viralitzen i venga, venga, a mi m'ha arribat per aquest, per l'altre, i bé, al final no saps el que és veritat o el que no és veritat i el que dius tu. Llavors, en aquest moment, l'únic que et val és anar-te'n a una font fiable, ja sigui d'un mitjà de comunicació fiable o una web institucional, perquè no... Les coses, està clar que no perquè surtin moltes vegades vol dir que siguin verídiques.
Doncs aquest taller que tindrà lloc dilluns i dimecres, us podeu apuntar allà, però que si no arribeu a temps amb aquest, perquè això són places limitades, justament perquè el taller tinguis una mica d'assistència personalitzada per part de la monitora o el monitor, que n'hi ha més.
Sí, a final de mes en torna a haver una altra sessió, ara l'altra em sembla que era de com demanar hora al CAP, ara...
Ara que comença a venir fred.
Exacte, les gestions aquestes en línia, bueno, són tot així tallers molt pràctics.
Molt bé. Això ja et dic, a dilluns i dimecres a les 5 de la tarda...
Amb inscripció prèvia,
sí, perquè,
bueno, d'alguna forma, perquè és aforament limitat per a garantir que tothom podrà tenir l'atenció.
Uh-huh. Antònia, els contes que segueixen presents a la biblioteca.
Doncs sí, el dimarts dia 14 tornem a començar la col·laboració que fem amb alumnes de l'Institut Ronda, del segle formatiu d'educació infantil, que de la mà de la seva tutora preparen contes per a nens de 2 a 4 anys. Uh-huh. És ja el tercer any que ho fem, funciona molt bé, pels alumnes és una oportunitat de posar en pràctica el que han après a les classes i de cara als nanos i nenes que assisteixen a l'hora del conte, la veritat és que les famílies ho gaudeixen molt. També en aquest cas fem inscripció prèvia per a garantir l'aforament i ja està, comencem aquest dia 14 de novembre i farem, bueno, es farà novembre, després novembre, desembre i febrer-març, crec.
Però aquest és per molt petits,
de 2 a 4 anys, sí. Aquest és per de 2 a 4 anys.
Aquest és per molt petits.
Sí, però pensa, Ricard, que és el que t'he dit sempre.
No, que s'ho deuen de passar... Però d'allò més
perquè a més sempre són contes en els quals hi ha molt tema musical, de tema de tocar, de clar, titelles, bueno, és una manera de fer els contes així per nens més petits.
Molt bé. Llegia, l'Antònia m'envia un missatge amb els quatre temes dels que parlarà i ara mirava ràpid i veig aquí, dic, escolta, sexe, déus i rock and roll. Caram,
anem forts.
Això dimecres a les 6 de la tarda.
A les 6 de la tarda, sí. Aquesta setmana passada ja hem fet la primera xerrada del cicle Post-Scriptum de Miquel del Pozo. Miquel del Pozo és aquest divulgador d'art i arquitecte que, bueno, col·labora amb molts mitjans de comunicació i d'una forma molt amena i a la vegada molt profunda ens està fent tot un cicle de conferències en les quals ens parla de... una mica de la paraula a l'art. O sigui, aquest cicle, per exemple, aquesta sessió que tindrem el dia 15, és com han representat els artistes al llarg de la història les aventures amoroses dels déus. Uh-huh. Va, per això li va posar aquest títol així...
Ja veus que té ganxo,
sí, sí, sí. I llavors, a partir d'aquí, ell busca textos literaris i, de les històries d'aquests textos literaris, quines obres d'art n'han sortit. Mm-hmm. Molt interessant i la veritat és que, bueno, et crida molt l'atenció.
Molt bé. A les 6 de la tarda, això.
A les 6 de la tarda.
Dimecres, a la meitat de la setmana. Mm-hmm. I dijous, també a les 6 de la tarda, bueno, un altre problema d'internet.
Sí.
Un altre problema que és més greu del que sembla. El que passa és que no sé per què no estem reaccionant de manera ràpida, però estem a l'any 2023... i internet i la pornografia, per desgràcia, venen units. Escolta, quan un és adult, cadascú que triï el que vulgui. Aquí el problema és que cada vegada gent més jove i nens, ja diria, nens i nenes, accedeixen a internet.
Exacte. Mira, nosaltres ja fa diversos anys que acollim una xerrada de l'Associació Catalana per la Infància Maltractada, CIM, i aquest any vam proposar fer aquesta xerrada sobre la pornografia com a tutorial d'internet per a la informació sexual de la infància i l'adolescència. És una taula redona per a reflexionar i també pel que dèiem, per a tenir pistes, alertes, amb tot aquest tema de la pornografia infantil, que no deixa de ser res més que una part del maltracte que reben molts infants, mm-hmm. perquè tenir accés a aquests continguts de pornogràfics amb nens que no tenen la capacitat d'assimilar-los no deixa
veient,
de ser de sí, un sí. maltracte molt greu.
Pues és veritat aquest punt de vista, eh?
Sí.
És que és veritat, eh? ja no és el que si el que veuen és adient o no, que ja et dic que no, sinó que és que...
És un maltracte que, a més, els pot influir en relacions quan seran adults,
sí,
quan
totalment.
Serà el moment de viure-ho. Jo penso que és un delicte molt, molt greu i el que tu dius és, no s'entén com no s'està està més al darrere del tema. Suposo que a tots plegats se'ns escapa.
És que ja ens han dit per activa i per passiva tothom que hi entén que no és bo, que no és bo, que no és bo, però, escolta, aquí costa molt de posar, bueno, anava a dir posar portes, una mica de control, almenys pel tema de les edats. I recorda que la Biblioteca Pública de Lleida és un gran escenari per gaudir d'exposicions i que ara en teniu en marxa, els claustres, normalment.
Els claustres, sí, mm-hmm. sí. En tenim una de petit format, que sempre les que fem al claustre infantil, que és sobre Alicia de la Rocha, que és aquesta intèrpret de piano... potser poc coneguda pel públic general i que, bueno, esperem que aquesta exposició ajudi també a difondre-la i us convidem a conèixer-la. I l'exposició són 5 roll-ups en els quals es parlen de la seva vida, n'hi ha un dedicat a les seves mans, n'hi ha un dedicat als tipus de concerts i als músics que ha interpretat al llarg de la seva vida, i l'acompanyem com sempre amb una mostra de fons de la biblioteca perquè la persona que tingui interès s'ho pugui endur. Aquesta exposició és amb motiu del centenari del naixement d'Alicia de la Rocha.
Uh-huh. I entrant a l'esquerra, teniu el d'escriptors africans.
Exacte, aquesta exposició la vam inaugurar la setmana passada i és una exposició que té l'objectiu de donar a conèixer una selecció d'escriptors africans i les seves obres, així com mostrar la riquesa literària d'Àfrica. Sorprèn, visites l'exposició, hi ha quasi gairebé 200 escriptors i escriptores.
Caram.
I sorprèn veure entre ells molts, alguns, no molts, alguns, premis Nobel, uh-huh. que segurament cap de nosaltres podem dir ni podem nomenar. O sigui, són persones que han tingut un reconeixement, però bueno, que està clar que és una literatura molt, molt desconeguda.
Clar.
I és una oportunitat per, bueno, per estar al cas. Tindrem l'exposició nosaltres fins passat Nadal, sempre acompanyada d'una mostra de fons de tots aquells escriptors que et cridi l'atenció, que diguis, ostres, doncs el que diu aquí, perquè és una exposició per mirar-la amb calma, segurament trobaràs un llibre per endur-te en préstec. I el dia, em sembla que és el dia 26 de novembre, ja ho anunciarem, tenim una taula rodona amb professores de la universitat que d'alguna forma ens donaran pistes o ens acabaran de contextualitzar el contingut d'aquesta exposició.
Doncs mira, sí, és interessant. Això ho teniu només entrar a la biblioteca, cap a l'esquerra, al claustre i a més, acompanyat del fons que ja han triat les amigues i amics de la biblioteca perquè puguis gaudir d'aquests llibres, d'aquestes autores i d'aquests autors. Antònia, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Cope Lleida.
I ens movem cap a Blondel, perquè ja saps que allí tenim el CaixaForum a Lleida, a Maribel, bueno, fa anys, el CaixaForum...
Sí, des del 19 de desembre de l'any 1989,
imagina't.
És a dir, una colla d'anys, i va ser a partir del 2008 que va adquirir doncs, el nom de CaixaForum, no? Mm-hmm. Una mica també per homogenitzar el nom de la
Clar.
Xarxa de centres culturals i socials de la Fundació La Caixa arreu del territori espanyol, mm-hmm. no?
Molt bé, doncs si passes per Blondel o vinguda de Madrid, que tenen entrada pels dos costats i veus el CaixaForum i entres, només entrar després el que és la zona de la planta baixa, veuràs unes escales que tiren cap a baix. Allí baix tenen l'exposició dels miralls,
sí.
La permanent que hi ha ara, o la permanent, la que hi ha ara fins al...
Sí, fins a l'1 d'abril.
Fins a l'1
d'abril, sí.
Encara dubtava.
I la veritat, s'atansa el cap de setmana i és una oportunitat per visitar-la. De fet, el dissabte passat, així a títol d'exemple, vam rebre més de 500 visitants a l'exposició.
Déu-n'hi-do.
És un són unes xifres considerables. Estem molt, molt contents de com el públic ha reaccionat i és gràcies bona part que també durant la setmana estem rebent molts grups escolars, els quals doncs, al cap de setmana repeteixen visitant l'exposició doncs, amb la seva família o bé doncs, amb els seus amics. I
clar, són els que dic sempre, allò ens fan de prescriptors a casa seva.
Sí, són els grans escolars. Protagonistes de Caixa Font Lleida, per dir-ho d'alguna manera, és el futur.
Ho dic sempre, però que és una cosa maca, que a vegades ens pensem és que en aquesta edat estan impossibles i tal, però que et feien aquestes... Escolta, pares, anem a visitar això, que ho he vist i és increïble, s'ha d'aprofitar, sobretot no, a poc que pugueu no dieu que no, que és,
sí, s'ha d'aprofitar,
que és la gràcia.
S'ha d'aprofitar.
Molt bé, doncs els miralls, que els siguem tenint fins a l'1 d'abril, pots fer una visita lliure, ja ho saps, pots fer una visita guiada els
avui
divendres,
a les 6 de la tarda tenim programada la visita per al públic general i demà doncs a les 7 de la tarda a les 6 de la tarda en tindrem programada doncs una altra, encara queden localitats i sí que és cert doncs que el diumenge a les 12 en tenim programada una pel públic familiar però les entrades ja estan exaurides, per tant gairebé no val la pena doncs comentar-ho.
Bueno, us dono la web, caixaforum.org/Lleida, perquè allí pots reservar ja i adquirir les entrades per les activitats que estiguin publicades, entre elles les visites guiades.
Sí, sí, així és. Però bé, el públic que ens visiti doncs, demà a Caixa Fòrum Lleida, i concretament el públic familiar, a banda doncs, de visitar doncs, l'exposició, tindrà l'oportunitat de fer doncs, un taller que porta per títol Foley, Sons i Cinema. És un taller que oferim demà dia 11 de novembre a les 6 de la tarda. I què vol dir Foley? Bé, doncs, els nens i nenes participants en aquest taller, que és un taller adreçat a nens i nenes a partir de 6 anys, caram, es convertiran en verdaders artistes Foley. En totes les pel·lícules sempre hi ha un ventall doncs, de sons que il·lustren doncs, el relat, no? Ja sigui doncs, una banda sonora, el galop doncs, d'un cavall, els passos d'una persona que va, doncs, per exemple, per un carreró, no? Doncs tots aquests cerolls s'encarreguen doncs, de construir-los els artistes Foley. I demà, doncs, a Caixa Font Lleida, doncs, tindrem l'oportunitat de convertir doncs, els més petits de la família en aquests artistes i convertirem un dels espais doncs, de Caixa Font Lleida, concretament l'espai 4, que és el lloc on es realitzarà l'activitat, en un estudi doncs, de gravació. Val a dir que és una activitat doncs, limitada a 25 persones, com deia doncs, al començament, està adreçada doncs, a famílies amb nens i nenes a partir de 6 anys, i bé, si hi ha algú que ens està escoltant i té ganes d'assistir doncs, doncs, en aquest taller, que sàpigui que s'afanyi doncs, a adquirir les localitats perquè en queden poquíssimes. No?
I a més, gaudireu, de veritat, perquè us reproduiran aquests efectes que estem ja... que hem automatitzat d'escoltar a moltes pel·lícules. Surt un cavall i sempre s'escolta el mateix efecte.
Sí, sí, sí.
Això també té a veure amb els drets de... bueno, amb els drets de... no, d'imatge, drets de so per entendre'ns, no?, d'uns efectes. Però s'escolten sempre els mateixos. Estan fets així.
Sí, sí. I descobrirem de quina forma tan senzilla es poden fer, doncs, es poden simular, doncs, aquests sons.
No? Molt bé. Doncs és això, un taller que té demà, demà a les 6 de la tarda.
Demà a les 6 de la tarda és un taller... això sí que hauria de destacar, és un taller que dura doncs, 2 hores. Clar, és un taller que té doncs, una complexitat doncs, determinada i per realitzar doncs, tot aquest procés es realitzen, bueno, es necessiten doncs, 2 hores. No? Però val a dir que queden també doncs, poquíssimes localitats per completar doncs, l'aforament.
Molt bé. Mira, la música, que a vegades ho dividim. Escolta, no, la música a l'auditori, les coses de llibres a la biblioteca i les coses més científiques al Caixa Fòrum, no? Doncs no, dilluns a les 7 de la tarda tenim música al Caixa
Fòrum. Tenim música, no? Continuarà la música sent la protagonista d'aquests 3 darrers dilluns, perquè dilluns, dia 13 de novembre, a les 7 de la tarda, durem a terme la darrera sessió del cicle Audicions Íntimes. Què són les audicions íntimes? Són concerts? No, són més que concerts. Són conferències? No, són més que conferències. Però per què? Perquè al llarg d'aquests doncs, 3 dilluns hem convidat a diverses formacions musicals diferents, els quals doncs, han interpretat o interpretaran doncs, un repertori a l'escenari de Caixa Font Lleida, però que aquesta interpretació quedarà doncs, interrompuda, en el bon sentit de la paraula, a través doncs, de la paraula dels propis músics i el públic assistent. Perquè en aquestes transformacions hem comptat, i comptarem dilluns que ve, amb el guiatge o la dinamització de Xavier Chavarría, que és crític musical i musicòleg, i a mesura doncs, que els músics van interpretant les seves peces, s'enceta, com deia, doncs, un diàleg, i a partir del qual els músics doncs, van explicant doncs, tots aquells secrets, totes aquelles emocions que els implique el interpretar doncs, una peça musical. No? I aquest dilluns, concretament, tindrem doncs, un virtuós doncs, de la guitarra. Contarem amb el prestigiós guitarrista Josep Travé i, d'alguna manera, irrompirà l'escenari de CaixaForum Lleida amb un munt de guitarres i altres instruments de corda de la família que ens permetran viatjar per diversos països i continents a través de cançons i melodies d'estils musicals ben diferents. No? Coneixerem doncs, la història de cada instrument, ens desgranarà cadascun dels detalls doncs, d'aquests instruments, les seves característiques, les seves curiositats, tot el ventall d'estils que a través d'aquests doncs, instruments es poden arribar doncs, a interpretar. No? I començarà doncs, l'espectacle amb un instrument turc amb més de 2.000 anys d'història i acabarà doncs, amb una guitarra elèctrica com la que tocava Jimi Hendrix. No? És una oportunitat única per gaudir d'aquesta última doncs, audició íntima que tindrem doncs, a CaixaForum Lleida el proper dilluns 13 de novembre a les 7 de la tarda.
Fixeu-vos, un instrument de 2.000 anys, eh? Vull dir, perquè ens pensem que la música és un invent modern, ni parlar-ne. Eh?
Ni parlar-ne.
Jo crec que, sobretot els de percussió, per la facilitat, allò molt, molt, molt a l'antiguitat, de seguida les persones devien tenir necessitat d'expressar-se a part de parlar o com es fes, interpretant algun ritme, alguna melodia. Crec que això alguna vegada ja ho heu tractat al CaixaForum amb alguna convidada o un convidat fa anys, l'origen de la música i la necessitat de les persones per expressar-se musicalment parlant. Eh? Insisteixo, no, sí, sí. No amb grans produccions, però parlo de fa molts milers d'anys. Molt bé, això serà dilluns a les 7 de la tarda. Dimarts, també a les 7 de la tarda,
14 de novembre,
us visita una escriptora
molt reputada, ella és Marta Robles, és llicenciada en Ciències de la Informació, periodista i escriptora de no ficció i ficció. Fa més de 30 anys que exerceix la seva professió en diversos mitjans de comunicació. Suposo que moltes de les persones que ens estan acompanyant en aquests moments l'han vista doncs, en diversos programes de televisió i vindrà doncs, a explicar-nos quins són els seus secrets en l'àmbit doncs, de la literatura. No? Recentment ha publicat un nou llibre que diu Lo que la primavera hace con los cerezos, històries d'amor i desamor de grandes creadores, i a través d'aquesta publicació ha rebut el Premi Ateneu de les Lletres de València a la seva trajectòria literària. No? En aquesta sessió a CaixaForum Lleida ens plantejarà doncs, diverses qüestions i d'alguna manera ella anirà desgranant tot allò que l'ha portat a ser doncs, una gran figura en el marc doncs, de la literatura doncs, nacional.
Són aquelles xerrades que de vegades tenen al CaixaForum i que són maques, perquè al final és quasi bé un de tu a tu, és conèixer la persona. I si a sobre ets lectora o lector de la Marta Robles, doncs que ella mateixa t'expliqui doncs, quin és el seu procés, com se sent, com ho fa, aquestes històries, jo crec que, vaja, vull dir, això ja és el complement, aquell ideal per tornar a agafar un llibre i dir, vale, ara que
ara
conec aquesta
moment,
altra cara.
No? Ara és el moment.
I tant,
no?
I tant. Doncs això dimarts, a les 7 de la tarda.
A les 7 de la tarda, recordar doncs, que aquesta conferència forma part del cicle Universos Literaris, en els quals una vegada al mes convidem amb un escriptor a CaixaForum Lleida doncs, precisament doncs, per això, no? Doncs, per explicar d'on neix tot el seu procés creatiu i d'alguna manera d'on sorgeix doncs, la inspiració per realitzar o per desembocar amb un ventall doncs, determinat d'obres literàries.
Maribel, per cert, ara faig memòria, crec que és així. Vau acabar el cicle de cine de matí, dels dimecres?
Sí. Vam acabar
la setmana passada.
Sí, vam acabar doncs, el dimecres passat, o sigui, abans d'ahir, i vam acabar doncs, amb la projecció Promeses en París, i vam acabar amb una promesa, valgui la redundància, amb una promesa en la qual doncs, comentàvem a tots els assistents que les matinals de cinema tornarien tornarien doncs al mes de febrer a Caixa Fòrum Lleida.
Molt bé, dic això perquè el dimecres a la tarda seguim a voltes amb la intel·ligència artificial, ja n'heu parlat aquesta setmana.
Sí.
I la setmana vinent tornem ja, dimecres a les 7 de la tarda, perquè és que a més és ara el moment de parlar-ne de la intel·ligència artificial,
És ara el moment de parlar-ne i també et seré franca, no? He estat doncs cotejant l'agenda de la ciutat durant aquests, en un període doncs, determinat de temps, i val a dir que hi ha diverses institucions, diversos equipaments que es dediquen a parlar sobre la intel·ligència artificial, no? I bé, nosaltres dimecres passat, el dia 8, vam estrenar doncs, un cicle que porta per títol, un cicle de debats, Dissenyar el futur repensant la intel·ligència artificial, que per cert, doncs, divendres passat vam tenir a Joan Manuel del Pozo, que és doctor en filosofia, i aquest dimecres, dia 15 de novembre, tindrem la segona sessió. I en aquesta sessió hem convidat amb un ventall doncs, d'expertes que debatran sobre l'ús responsable i ètic doncs, de la intel·ligència artificial. No? En aquest sentit, doncs, tindrem a Tia Cortés, que és investigadora del Barcelona Supercomputing Center, Liliana Arroyo, que és doctora en sociologia, i Carme Peiró, que és periodista especialitzada en tecnologies de la informació i la comunicació. Val a dir doncs, que dimecres passat la conferència que va impartir el doctor del Pozo doncs, va ser doncs, molt interessant, perquè en definitiva el doctor del Pozo, doncs, a banda doncs, de parlar d'intel·ligència artificial, és un gran humanista i a mi sí, el que m'agradaria doncs, destacar és que al final doncs, es va encetar doncs, un debat amb el públic molt, molt interessant, tant o més com la mateixa conferència.
És que, de fet, si ens esperem una mica més, tot el que és noves tecnologies va tan ràpid que no hi arribarem a temps. I la intel·ligència artificial, a més, ho accelera tot encara més. Per tant, aquest debat l'havíem d'haver fet fa 20 anys, però ha sigut ara, els darrers mesos, realment, quan s'ha ficat més a l'abast de la població en general l'ús d'intel·ligències artificials, d'aquestes que tu pots conversar, que és quan han començat a saltar les alarmes. Per tant, està bé que en tractem, no cal ser enginyer per anar amb aquesta conferència, ni molt menys.
Ni
perquè a vegades la gent diu, ui, és que no, els que hi entenen. No, que això ens atanya a tots.
Ni molt menys. I, de fet, el públic, el perfil del públic que ens va acompanyar doncs, dimecres passat, que espero que aquest dimecres ens continuï fent confiança, va ser un perfil doncs, molt variat, des de professors a estudiants, o com també doncs, públic recurrent de Caixa Fòrum Lleida que ens fa confiança doncs, en totes les activitats. No? És una oportunitat única doncs, per debatre sobre un dels temes que tu, com em deies, doncs, més candents de la nostra societat.
Sí, totalment. I acabem amb una proposta per dijous a les 7 de la tarda, una altra d'aquestes trobades amb una persona, amb una creadora.
Així és, el dijous 16 de novembre a les 7 de la tarda hem convidat a Clara Ingol, que és actriu, música, creadora, però sobretot és un artífex de l'humor o absurd de la intel·ligència i de les rialles, no? I ella doncs ens explicarà per què entendrem per què tant ella com el seu humor agraden tant a tot tipus de públic. Ens explicarà doncs, la seva trajectòria doncs, artística i ho farà doncs, acompanyada a càrrec d'una persona de Lleida, que és la Cristina Mongai. És possible, Ricard, que potser tu l'hagis entrevistat en alguna altra ocasió, perquè és col·lega teva, no? És periodista i doctora en Història de l'Art, màster en Gestió Cultural, i després de 10 anys d'experiència en events culturals a Lleida, Lleida ara també presenta el podcast Les Dissidents, no? És una oportunitat única per conèixer doncs, a Clara Ingol i, com deies tu molt bé, no? Forma part d'aquest doncs, cicle de sessions que una vegada al mes convidem doncs, amb un jove creador per tal doncs, que ens expliqui doncs, tot, o sigui, quina és la seva trajectòria artística i creativa. Aquesta activitat doncs, es du a terme en un espai de Caixa Forunella, l'Espai 4, en el qual doncs, preparem una determinada doncs, atmosfera per tal doncs, que aquest jove creador es pugui despullar en el sentit doncs, metafòric.
Molt bé. Doncs ja ho veieu, una setmana plena d'activitats al CaixaForum. Només cal que us connecteu a caixaforum.org/Lleida i allí les teniu totes. Si ja heu decidit en quina o quines heu d'anar-hi, us connecteu ja i ja reserveu les vostres entrades, perquè hi ha activitats que perquè es desenvolupin de manera doncs, el millor possible són amb d'aforament limitat. Bueno, totes són d'aforament limitat, però n'hi ha algunes, vull dir, que són d'aforament més limitat i que no et quedis sense, que després de que tinguis la il·lusió d'anar a una activitat que no et trobis que no hi ha entrades. Doncs a Antònia Capdevila i Maribel Tos, com sempre un plaer, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana a tots i a totes.
I jo sóc el Ricard Álvarez, ens plantem a les 2 de la tarda, com sempre un plaer que ens hagués acompanyat aquests minuts de ràdio i tornarem dilluns a les 12:20, fins llavors, ja saps que escoltes Migdia a Cope Lleida i que et seguim explicant tot el que t'interessa amb la Pilar García Muñiz, que acabes de passar bon cap de setmana.